L'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts al Tribuna Preferent, al programa número 11 d'aquesta temporada, avui dilluns 27 de novembre del 2023, després de l'empat amb diferents lectures que ens va deixar la visita del Centre d'Esport Sabadell a Pinilla, a Terol, el dissabte. És cert que es va trencar aquesta ratxa de 7 derrotes consecutives, és cert també que el Sabadell ho va fer doncs, marcant a última hora, però va deixar força dubtes novament l'actuació de l'equip, que a la mitja hora ja perdia 2-0 en l'estrena d'Òscar Cano a la banqueta arlequinada. Per tant, insistim, moltes lectures que va deixar aquest punt en una jornada que, a més, no ha estat positiva pels interessos del Centre d'Esports, perquè els rivals directes o algun dels rivals que estaven en descens van guanyar, però sobretot els que estaven delimitant la permanència també ho van fer fora de casa, sobretot parlant de la SD Logroñés, que va guanyar a l'última hora, minut 92, a l'Estàdium Gal, i això fa que el Centre d'Esports Sabadell aquesta setmana la passi a 7 punts, ni més ni menys que a 7 punts de la permanència. Per tant, més urgències encara per un equip. Esperem que a partir d'ara, doncs, en progressió, que sigui un punt d'inflexió l'empat aconseguit l'altre dia a Pinilla. Bé, us donem la benvinguda ja al canal de Twitch, evidentment també a l'antena, a la 94.6, però al canal de Twitch ja portàvem uns minuts connectats i bé, simplement recordar-vos, com sempre fem a l'inici, dir que participar en aquesta plataforma, en aquest xat, doncs té premi, perquè tenim doncs aquestes magnífiques pizzas damunt la taula que sortegem aquí les tenim, cada setmana de Maximus. I mireu qui tenim aquí avui, també. Raül Chao, què tal, què dius?
Molt bé, aquí estem, a veure si em toca, no?
Si t'ha donat una sort avui,
A veure si dona sort, però bueno, el més important és estar aquí i parlar del Sabadell, que és el que ens agrada.
I a José Antonio Martín Utrera, que ens acompanya també avui. Què tal, José, com estàs?
Bon vespre. Bueno, si els àrbitres som els encarregats d'impartir justícia, hauríem d'impartir justícia amb ell que li toqués.
Aquest any ha estat dues vegades molt a poc, Molt a prop, perdó.
Un al programa 100.
Correcte.
I l'altre fa poc.
Dos o tres, sí. Programes més enllà, sí. Tenim les pizzas avui i també avui sortejarem, no aquesta samarreta del Tribuna, això ens ho quedem de record, però aquella d'allà, Roger, la podem enfocar, aquesta samarreta negra, de cos tècnic, de passeig, doncs avui també la sortejarem del Centre d'Esport Sabadell, entre tots els qui vau participar la setmana passada. Enfoca la marca, sí. Entre tots els que hi vau participar la setmana passada, insistim al xat del Tribuna. Recordeu que bé, la setmana que ve, evidentment, doncs tindrem més premis. A veure, aquesta càmera, robot, que s'ha tornat una mica boja, Ara, vinga, va, enfocats aquí. Som-hi, va, doncs això, 7 i 7 minuts. Aquí estaven dient que volen aquesta samarreta. Aquesta és pels qui van participar la setmana passada, però la setmana que ve hi haurà més premis. Som-hi, va. Raül, José, que amb quina de les moltes lectures voleu escollir per començar aquest Tribuna de l'empat del dissabte del Centre d'Esport Sabadell a Pinilla?
Primerament, un punt. És a dir, portaven 7 derrotes consecutives, aleshores un punt, ara mateix en la situació que estem, és benvingut sigui. I a més com va ser, és a dir, després d'anar perdent 2-0 al marcador, que era com un altre dia, el dia de la marmota, a veure quan ens cauen, l'equip no estava jugant bé, però van reaccionar bé i ens vam emportar un punt de Teruel que ha de ser un punt d'inflexió pel que queda de temporada. Però això sí, el partit va ser molt dolent. Si m'has de dir quin va ser el millor jugador del partit, encara no ho sé quin jugador va ser, perquè és a dir, no hi ha un jugador que va sobresortir de la resta, i aleshores queda molta feina a fer per l'estat de l'Òscar Cano.
No has votat l'MVP tu, eh?
No he votat l'MVP, però és que no sabria qui posar, és a dir, per mi seria blanc, és a dir, un 0.
Vot en blanc. Ara no recordo ben bé si vam arribar a fer aquesta votació, el Sabadell en joc al final de partit, perquè ens estava esperant Toni Herrero. No recordo si vam arribar a fer dir-la, però és de les setmanes complicades, malgrat que va haver-hi dos golejadors.
Sí, van haver-hi dos golejadors, però és que el partit de Mojano i de Toni Herrero, que suposo que el comentarem després, tampoc va ser gaire. És a dir, és que Toni Herrero es menja la marca en el primer gol del Teruel i Mojano en la primera part del partit juga de mitja punta, que està molt perdut. Després ja s'incorpora el doble pivot en Callejón quan Sander es posa de central en la línia de 3, però tampoc diem que Mojano va estar bé. És a dir, Mojano, que és un jugador amb el qual havia tingut, havia posat jo unes expectatives molt altes, havia estat a la Corcón, etc, i no sé, no m'acaba de convèncer massa.
Mira, el Robert deia per aquí, s'ha comentat ja la càmera del partit, no diré el qualificatiu, però alguns van tenir la sort de poder-lo veure en directe des de Pinilla, però rebíem alguns comentaris i semblava allò el vaixell, que es va movent, sí, que es va inclinant, era difícil de seguir. El resum es pot veure. Utrera, què? El punt, quin cos ens deixa?
Bueno, jo sóc dels que vull veure el got mig ple. És a dir, molt millor anar perdent 2-0 i aconseguir l'empat gairebé al final del partit que no que hagués sigut tot el contrari. Anar guanyant 0-2, pensar que ja trencàvem la mala ratxa, mala dinàmica i portar els 3 punts. D'aquesta manera, doncs mira, sí que sumem només un, però anem de 0 cap a 1, d'1 cap a 3 i cap a 1.
És que 8 derrotes hagués estat... Compte, que no ha passat mai això en tota la història i esperem que no passi, però no ha passat mai 8 derrotes. A veure com et recuperaves tu, per exemple, d'una derrota al camp d'un equip que venia empatat a punts amb tu, que no havia marcat, que no havia guanyat a casa. Hauria estat dur,
O que s'ha estat un cop, tant a nivell de joc com a nivell mental, ja no sé si la rematada final o poc hagués faltat, no? Aleshores, jo crec que aquest punt l'hem de portar com aquest punt d'inflexió que necessita l'equip per tornar a tenir opcions de salvar-nos, perquè estem a 7 punts de la salvació i juguem diumenge a les 7 de la tarda, és a dir, que a veure quants punts estem quan comença el partit.
Sí, hagués sigut la 8a seguida, però hagués sigut la 11a de 14 jornades, vull dir, que és que encara és molt greu.
És molt bèstia.
Clar, és que els números són de sèrie aquí on estem ara.
Clar, suposo que d'aquí ve la lectura, no?, que feia Òscar Cano, per exemple, a la roda de premsa, que ara... A veure com es trasllada això a un equip que mentalment se'l veu tou, tocat, però, clar, potser la part bona, no?, el got mig ple que deia l'Utrera, ens l'hem d'agafar per aquí, no? A veure si això durant la setmana serveix com a reforç. No es va guanyar, és evident, no es va guanyar, i ara parlem també de la situació i la classificació, que està més fotuda que fa una setmana. Però a veure si això es trasllada en un impuls anímic, no?, als jugadors. Potser és el que necessitem veure el cap de setmana que ve, no?
Sí, no, sobretot això és quan et veus a 2-0 al marcador, jo em poso amb la pell dels jugadors i estan al camp i els dic, ostres, una altra vegada el dia de la marmota, una altra vegada perdent 2-0, i a més que va ser un 3 i no res, estàs 2-0 al marcador, és a dir, dues arribades del Teruel, són dos gols, i a partir d'allà l'equip es torna a baixar una altra vegada, i jo crec que el punt d'inflexió és que quan fiquem la primera, jo estava convençut que empataven el partit, i perquè... Jo crec que van signar l'empat, van dir, ostres, cuidado, no nos hagamos daño, i l'empat va ser bo pel desenvolupament del partit, no? Perquè si no, jo m'esperava un Sabadell d'una altra manera, no? Però bueno, jo crec que ha de ser el primer pas per veure el Sabadell que volem i sobretot que és veure el guanyar.
Mm-hmm. El Carn diu per aquí, per mi la lectura del partit es pot resumir en un punt i gràcies. No tenim laterals, hem de jugar amb 5 al darrere, amb dos carrilers per banda, estar als de lateral és un crim, diu. L'Òscar deia, bones, la roda de premsa del míster per escoltar-la 2 i 3 cops, molt interessant. Deia sobretot Òscar Cano que el punt era or si tenim en compte d'on ve l'equip les últimes jornades, que és un equip, aquest Sabadell, que necessita creure que es pot mantenir en el partit, que un cop no el pot eliminar de tot el partit, i es quedava amb aquesta lluita i l'actitud dels seus futbolistes. I ara, doncs, això, que s'havia de créixer i sobretot llimar els aspectes que deia li havien agradat menys del partit, i que numèricament era un punt en la classificació, però que no s'havia de sentir això, que s'havia de sentir com el punt que havia tallat una dinàmica i el fet d'haver estat capaços d'igualar dos gols en contra. Ara afegiré una mica d'aigua al vi, perquè a més estem veient a Twitch les imatges. In situ ja ens va deixar molt preocupats, ho comentàvem durant el partit. La primera part del Sabadell torna a ser molt dolenta. Molt dolenta.
Traient a l'inici, jo crec que els primers 5 minuts encara salven, però a partir d'allà va ser un desastre absolut. És a dir, ningú salva, no hi havia mig del camp, no hi havia defensa, es perdien, com vau dir a la transmissió, que no van guanyar cap duel. Si no guanyes cap duel és difícil intentar arribar cap al davant perquè s'estàs perdent. No sé si era el Carn, crec que ha sigut el xat que ho ha dit, el de la defensa de 4, no? És a dir, jo crec que ara mateix en la situació que estem, sense un lateral dret pur, posar estals de lateral dret, jo crec que és, pel xino jo crec que és massa perquè no és defensa. És a dir, ell és un jugador polivalent, que a la seva posició és extrem, al mig del camp, que pot jugar de carriler, que ho ha fet increïblement bé, però del lateral dret pateix molt. Ho vam veure el dia del Barça B, ho vam tornar a veure contra el Teruel, que el segon gol pues, no pot ser rebala, i ja l'equip 2-0 i una altra vegada, no?, a remar. Però, és a dir, de la primera part, molt poc salvable, no? És a dir, fins que no tornes a la defensa de 5, ja una mica tornem amb els hàbits antics.
I deixeu-me que us traslladi també, ara parlem d'estals, també, però que us faci una pregunta una mica punyetera. Si no arriba a ser el Teruel, s'iguala el 2-0? Futbol ficció i tot el que voleu, Utrera, però si no arriba a ser el Teruel...
A la Transmit ja ho dèieu, i és que aquest Teruel, sense fer gaire res de l'altre món, es va posar 2-0. Però clar, és que si no fem xuts a porta, és impossible fer gol. La primera part tenim un xut ben bé acabant que va anar fora, però és que entre els tres pals no ven xutant tota la primera part. I així és molt difícil, és impossible fer gol, això està clar. Sí que és veritat que el que deia a la Transmi, tant de bo que era el Teruel, que era aquest Teruel, perquè si és un altre equip, arribem al descans amb un 3-0, 4-0 i no hi ha res a fer. No sé, la mentalitat de l'equip és el que deia el Raül, cada cop que era una lluita de pilota perdíem, cada cop que ens feien un gol ens venim cap avall, i això fa que facin el segon. Tant de bo que no vam fer el tercer, perquè si no és que vas a 3-0 al descans i ja pots fer el que vulguis a la zona part, que perdràs el partit en un 95% dels casos.
És que al final, veient les imatges, dius... La segona part tampoc és res de l'altre món. Res de l'altre món. Arribes un parell de vegades. És que són els gols. No recordo cap ocasió més enllà de...
La de Toni Herrero, que intenta xutar amb la dreta i l'envia allà...
Sí, però aquesta és de la primera meitat.
Sí, la que deia l'Òscar.
Sí, de la segona part, insisteixo, el Sabadell es troba amb aquest gol de Moyano. Sí, i al final...
Un xut
de Moyano després, sí, és cert. I després aquest gol més per empenta i pels nervis i pels dubtes del Teruel que una altra cosa.
És que no guanyem ni el sorteig. Ara que es veu a Twitch.
Clar, és preocupant, no? El que dèiem, que segurament el rival permet que tu puguis empatar l'altre dia.
És un partit molt dolent dels dos equips, és a dir, és un partit de segona federació molt baix, és a dir, el partit va ser bastant, entre cometes, infumable, o sense trair les cometes, no, perquè som del Sabadell i ho veiem i fins al final, no? Però si una persona... Imagina que el donen a Televisió d'Aragón o a TV3, en aquest cas, a... Pobre la gent que ho hagués mirat, Pobre la gent que ho hagués mirat, perquè va ser un partit bastant dur. I el Teruel és això, és que amb molt poc, molt poc, es van portar a 2-0 de la primera part. I després ells, amb la por d'intentar aconseguir la primera victòria al seu estadi, es van tirar una mica més cap enrere. I això el Sabadell ho va aprofitar fort. Però és a dir, que sense el primer gol de Mojano, que arriba d'una manera una mica recambolesca, sí. Jo crec que l'empat no l'haguessin vist. Però és això, és el que, referit a la teva pregunta, si ens arriba a pillar un Depor, inclús un Celta B, un Real B, el 2-0 jo crec que s'allarga una mica.
Bé, ens quedarem, si més no, amb aquesta sensació d'haver tallat la sensació, i numèricament que ha estat així, el fet d'haver tallat aquesta ratxa de derrotes consecutives que gairebé dos mesos després, que el Sabadell no puntuava. Alguns comentaris, va. Deia per aquí l'Albert que el punt era necessari, el problema és amb quin rival és. El que dèiem, amb el dèficit de punts que tenim, crec que hauríem d'haver fet més, però on no n'hi ha. Arrasar i arribar al mercat d'hivern vius, màxim a 5 punts de la permanència. Bé, ja molts comenteu aquesta circumstància del mercat d'hivern, que també en parlarem, i també us demanaré allò, les càbales, no?, d'aquests 3 partits que queden... Mala baba que té el Roger. Ai, per la gent de ràdio, un gràfic que posa i tu xau com veus la pizza, mig plena o mig buida, i mitja pizza a la imatge. I la festa que avui és el dia.
Ojalà, eh?
Però... Ho tindràs difícil, ja t'avanço, eh? Ja...
Impossible, no, jo crec que és impossible. Però la imatge del primer part, de la primera part és el Roger Benet, va ser l'MVP de la primera part, és a dir, quan la càmera va fer un...
Saps que ho té preparat, el tio?
Ho té preparat?
Saps que...
Ha fet els deures.
Ha fet els deures. Mira, aquí el tenim, eh? Aquí el tenim, que el va enganxar defensa... I aquí perdó, és abans del partit amb el...
Fent
amb
amics.
El Tori,
fent amics.
Amb la mascota del Teruel. Sí, sí, fent amics al principi. Passa que el Tori passava una mica d'ell, eh? Sí que és veritat que no s'entrava de la pel·lícula. Estava gravant l'Adrián Arroyo, però no s'entrava molt de la pel·lícula. I després és cert que va sortir a la transmida fent el selfie, professional el tio. Aquí el tenim.
I ara es treu la ullera per veure la fotografia. És que...
Bé, alguns comentaris... Ja perdo el fil amb aquestes coses, eh? Que deia l'Albert que parlava del mercat d'hivern i d'arribar a 5 punts de la permanència. Després fem càbales, eh? Amb els 3 partits que queden. Albert ho deia per aquí, si hi ha algun nano millor del B en defensa, que diu que Melivian i parla Kings. El Carn deia que el que no pot ser és que marcant 2 gols fora de casa no haguem sumat els 3 punts. Això s'ha de rectificar en el mercat d'hivern. I deia el David que ens marquen molt fàcil. El Jordi que aquesta setmana que pensin a posar les botes d'hivern i d'aigua, que va haver-hi moltes relliscades que van sortir cares a Pinilla. Recordo per exemple la d'Astals, el segon gol del Teruel que rellisca quan fa el retall Borja Martínez. El Martí recorda que Astals no és lateral i és un punt feble important. Dissabte només entraven pel seu costat. El Javi diu la pressió inicial d'ells va ser molt bona. Quan sortirem nosaltres endollats? Sempre ho fem als minuts finals a correcuita i l'equip ja fos. I diu, el Teruel que no sap guanyar a casa, i afegeixo, no havia marcat, i es posa 2-0. El Carn diu, lamentablement vaig veure el dissabte 2 clars candidats a baixar, si no es canvien més coses, i no parlo de jugadors, parlo del cap, de la mentalitat d'alguns jugadors. El Molner diu que era tan avorrit que fins i tot el marcador de Pinilla era 1-1. El Toni diu, el més significatiu és que és la primera vegada que s'aixequen després de trobar-se una vegada més remant a contracorrent. I el Farqui diu, jo segueixo amb la mateixa pregunta de sempre. Biel Ferrés realment és pitjor que la defensa que tenim? Bé, si han passat... Amb un punt de trampa, eh? Però si han passat 3 cossos tècnics i el noi no el posen, dic jo que no estarà massa preparat per la categoria. També és cert que el nivell que estan donant fins ara els centrals no seria gairebé ni d'aprovat.
No, el nivell de defensiu a l'equip és un insuficient, però que no arribes ni al setembre. És a dir, el nivell de la defensa del Sabadell és molt fotut. I a mi el que m'agradaria tornar a veure és Antonio, no? És a dir, Antonio quan ha jugat ho ha fet bé, és a dir, crec que està pagant encara les conseqüències d'aquella targeta contra el Celta B, que va deixar l'equip, però a mi
sí,
Antonio...
Havia estat tocat, també.
Havia estat tocat,
sí,
també.
Sí, sí.
Perquè jo no descarto veure el lateral dret, és a dir, perquè me'n recordo la presentació seva quan el Jaume Milà en aquest cas va dir que també podia ocupar la funció si era necessari de lateral dret, no? I aleshores, si estàs al lateral dret, pateix moltíssim i no tens a un jugador del filial o del juvenil que pugui jugar en aquesta posició i pugui rendir, jo posaria Antonio. És a dir, si l'entrenador ho veu i vol jugar en una defensa de 4, Antonio ha de ser l'home per lateral. Uh-huh. Però encara que jo ara mateix, degut a les circumstàncies de l'equip, a més de la plantilla que tenim, jo abocaria per una línia de 5 per intentar mantenir-nos una mica més controlats als darrere.
Utrera, què dius tu?
Sí, la línia del mateix, que els deures estan clars, que els deures al mercat d'hivern ha de començar per la defensa. Però també les lesions és la zona del camp on més mal ens han fet. Però sí, és un deure molt, molt clar, que som molt, molt tous a darrere. En mitja ocasió ens fan un gol i en 3/4 d'ocasió anem perdent 2-0. Sí, és la part més a reforçar.
Aquí diuen, l'Òscar deia que Estals és un bon lateral i està clar que ha de millorar, però ell sol no pot cobrir tota la banda. Diu, frase de Cano en roda de premsa, deia, hem de defensar i jugar més junts. I l'Oriol diu, deixem temps que consolidin la defensa de 4. A mi una de les coses que em deixa més preocupat del partit de dissabte, en la línia del que diu l'Oriol, i de fet ja ho dèiem a la Transmi, ho hem dit també a l'hotel, arriba Gerard Bofill, passa a ser el primer entrenador del Sabadell, i una de les seves primeres decisions és surto en defensa de 4, a Majadahonda, i allò va sortir com el rosari de l'Aurora. malament, va sortir
l'invent. I a més, posant l'invent de Pau Resta de pivot, és a dir, que això ja va ser el cúmul.
Però ho repeteixes, el dia del Barça Atlètic i torna a passar a tres quarts del mateix. No recordarem aquella sortida nefasta. Arriba un nou cos tècnic, arriba un nou entrenador, Òscar Cano, i diu, jo sortiré amb línia de 4, Vinilla. I el que veiem és això. Llavors, aquest equip està capacitat per jugar amb línia de 4?
No, ara mateix no.
Perquè hi ha dos entrenadors que han volgut jugar amb línia de 4 i a mi em fa la sensació que és que no han pogut, que han hagut d'allò recollir cable i...
Però és que jo trobo que la millor defensa per jugar, la meva opinió, és tres centrals i dos carrilers llargs, que aquí David Estal sí que pot fer molt més mal cap amunt.
Tal qual.
És l'altra lectura.
I tampoc entenc que el defensa esquerrà més atacant que tenim, que és Carrión, no, i no juga. És que no acabo d'entendre que si posem defensa de 4, que volem mantindre la posició, doncs encara sí, però si el que volem és atacar també i deixar defensa de 3, doncs has de posar dos carrils llargs. I jo crec que els dos millors per jugar ara són Estals i Carrión.
Tal qual. Penso el mateix que ell, és a dir, que no li puc treure ni una coma. A mi em sorprèn molt que Carrión no jugui, és a dir, que li va costar també entrar en Bofill, que quan jugava bé el va treure. A mi és el carriler esquerre que més m'agrada. I juntament amb Estals pots tenir aquesta profunditat de banda, no? Perquè si deixes Estals de lateral pateix molt defensivament i no pot pujar tant perquè ha d'estar tenint en perill a la seva zona defensiva. Aleshores, a mi això és un punt negatiu i a més, aquest equip, si vols jugar en 4, necessites un pivot i ara mateix el Sahel no té cap pivot, és a dir, perquè té Raúl Baena, però Raúl Baena fins al dia del Cornellà no el podem tenir. O fins si al mercat d'hivern, que espero i desitjo que vingui un pivot defensiu que pugui ajudar aquest equip a créixer. Si no, és que l'altre dia era Callejón Sander. Sander és el nostre Altimira, no? Diguem, és el nostre jugador creatiu, que quan el baixes a la defensa es nota moltíssim, perquè era l'únic jugador que podia sortir amb pilota des del mig del camp. Aleshores, quan ell baixa a la defensa, Moyano, Callejón, això era un Callejón sin salida, no? És a dir, traient l'acudit fàcil, i aleshores això ho nota molt l'equip. Però tampoc li podem donar aquesta responsabilitat a un noi tan jove com Sander, que espero i desitjo que no tingui res al genoll o al maluc o on sigui, perquè...
El genoll s'havia de fer proves, però estàvem pendents de veure que doncs, tenia Sander després del... S'ho va fer sol, semblava.
S'ho va fer sol, sí.
La Pinilla, però feia gestos amb el maluc, després a la
banda...
Li va quedar
molt clavada. Jo crec que amb la llespa tal, no sé. Toquem fusta, perquè ara mateix no estem com per perdre ningú i menys a Sander. Aleshores, anem... posant coses, no? És a dir, si no tenim laterals, si no tens un pivot, aleshores, no, totes aquestes coses van restant a poder tenir una defensa de 4. A més, tampoc tens extrems, és a dir, l'únic extrem viable que tens és Nando. Cristian Herrera, la posició ideal de Cristian, com vam veure l'any passat, és darrere del punta. Aleshores, en aquest 4-2-3-1, a la mitja punta et pot servir i és el lloc ideal de Cristian, és a dir, està darrere de Manel, que pugui arribar a la segona línia per poder marcar, o inclús Marc Domènech, no? És a dir, aquí el president de la penya de Marc Domènech. Marc Domènech també és de mitja punta, fins i tot sortint de banda dreta per tenir la seva cama esquerra per fer el seu xut, no? Aleshores, si tens Nando i poses en Moyano de mitja punta, al final l'equip, quina idea l'estàs donant a l'equip? Que vagi cap endarrere, que vagi cap endarrere, i aleshores estàs malgastant a Cristian a la banda. Nando al minut 60 estava fos, i aleshores vas sumant coses i no treus res positiu.
Acabes de fer el diagnòstic sencer de la plantilla, Raúl, amb la tonteria...
La plantilla que ha dissenyat ja m'ho ha mirat.
Tu, Trera, què dius?
No, sí, en la línia aquesta de fer això, tres centrals, quatre migcampistes, dos mig punta i Manel a dalt. És que jo... Igualment que Cristian Herrera per mi és, si no el millor, dels millors jugadors que tenim, i si dels 14 partits no l'han substituït en 10...
Segurament... I el minut a més, i el minut en què el substitueixen.
Clar, és que l'altre dia amb el Lugo també era dels millors i pam, fora. Aquest l'altre dia també, pam, fora. Quan és un jugador que t'agafa una pilota i, o de falta o del que sigui. I és un referent, és un jugador diferent que no l'has de substituir a menys que tingui... o molèsties, o cansament, o el que sigui, però per mi és titular indiscutible.
A veure, per parts, anem a desenvolupar tot el que ha dit el Chao ara fa uns instants. Llegeixo primer alguns comentaris, perquè alguns ja feu per aquí la carta als Reis. Deia el Martí, per exemple, bé, l'Oriol deia que necessitem dos centrals que anticipin jugades, el Martí també dos centrals amb majúscules, l'Albert deia també dos centrals titularíssims a l'hivern, L'Héctor, en canvi, prioritza un pivot defensiu, diu Callejón Tela. El Juanfran parlava de l'estat de forma de Carri, que potser és que la situació li pot, que està en un estat de forma, diu, lamentable. No fa cap acció positiva i la setmana passada la Nova Creu Alta va ser un escàndol de malament. I el José diu, si juguem amb 5, Estals i Carri, imprescindibles, però segueixo dient que fa falta un pivot, un jugador com era Alti i Aguza, que enllaci i ajudi en defensa i en atac. A veure, per parts, abans d'arribar al mercat d'hivern, perquè és cert que abans d'arribar al mercat d'hivern has de jugar 3 partits.
Sí.
No queda un altre. Aquí el tema és què fas a partir d'ara? Què fa Òscar Cano a partir d'ara? Juga de 4? Juga de 5? Perquè torno a l'argument que fèiem servir abans, o el nom que fèiem servir abans, de David Estals. David Estals de carriler, xapó. Amb 3 centrals al darrere, segurament és dels millors de l'equip. David Estals amb 4 de lateral dret i amb molta distància, deia per aquí l'Òscar abans, sense un extrem que l'ajudi molt, molt enganxadet, pateix, perquè no és lateral. Llavors, què fem a partir d'ara en aquests 3 partits?
I a més, aquest diagnòstic l'hem d'afegir un altre, que és que Pau Resta, quan juga amb la línia de 4, baixa molt el seu nivell, perquè a ell li agrada molt saltar la línia defensiva per intentar guanyar el duel, i si el perd, què passa? Que et deixa venut a la defensa. Aleshores, a Pau Resta li agrada molt més jugar amb una defensa de 3, és a dir, bueno, de 5, perquè es sent més confortable i més segur. Si vols jugar amb una de 4, Pau Resta no li acaba de convèncer i pateix bastant. Aleshores, si juntament amb això, amb el dels carrilers, ara mateix el Sabella ha de jugar amb una defensa de 5, intentar mantenir-se, portaria 0, perquè si tu... És que necessites guanyar a partir de portaria 0, com va passar l'any passat, és a dir, quan arriba Miquillador, que... com comencem a guanyar o a empatar? A partir de la porteria 0, és a dir, si tu comences els partits perdent 2-0, és molt difícil guanyar, és molt, molt, molt difícil. Aleshores, intentar estar segurs al darrere i a partir d'aquí construir, perquè si a Manel o a Cristian li arribarà una, i hem de tenir la sort de que la fiquin, però ara mateix no estem en condicions d'exigir de que juguem increïblement, perquè no, és a dir, jo vull guanyar i sí, com sí, i aleshores ara mateix l'equip necessitem estar segurs al darrere i a partir d'aquí construir cap endavant.
Sí.
Totalment d'acord. El camp de l'Arenteiro.
És que això no és seriós. FIFA Manager. Això no és seriós.
Deia que sí, que totalment d'acord, perquè les estonetes que millor hem jugat ha sigut sempre en defensa de 5. Al camp de l'Arenteiro no en tindrem pas 12, 15, 20 ocasions de gol. És el que deia el Raül. Hem de mantenir la porteria a 0 i a partir d'aquí aprofitar una de les que tinguis a dalt i que no et facin gols. Tu deixes la porteria a 0, puntuaràs segur. I a partir d'aquí aprofites una de les teves i t'emportes els 3 punts.
Clar, a mi el que em preocupa aquí és que arriba Òscar Cano amb una trajectòria consolidada, la categoria, que ha passat pel Depor, el Badajoz, el Castellón, els seus últims projectes, i veu aquest panorama, per dir-ho suaument. I vol jugar d'una manera i se n'adona els 30 minuts al camp del penúltim que no pot jugar d'aquesta manera. Ostres, és que ha de ser dur, eh?
Clar, és el que deia ell, que una cosa és veure el partit per la tele i una altra és estar allà treballant i aleshores veus les coses des de primer pla, no? Aleshores jo crec que el que ha sorprès és que hi hagin jugadors que jo crec que s'esperaven molt més al nivell i que està veient que no estan al nivell que ell creia que podien estar. Per exemple, Àlex Gualda, en aquesta posició de mitja punta, hauria de ser el seu lloc, però és que l'Àlex Gualda de l'any passat, no sé si està o se l'espera o no sé en quin nivell està, però ara mateix no està per jugar de titular al centre d'esport Sabadell i fins i tot sortir des de la banqueta. Aleshores, si vas tenint aquests jugadors, tens 3 laterals a esquerra, quan només juguen 2, no tens pivot defensiu, tens 3 davanters, 2 del mateix perfil i va ser el que el tens lesionat, no tens extrems, perdó, Vladis, si el vols comptar de davanters, tens 4. Aleshores, aquesta plantilla sembla un Dragon Khan i hi ha coses que no s'entenen, no? I a partir d'aquí...
Al final vas a parar el mateix argument de cada setmana, que és que aquesta plantilla està descompensada.
O sigui, sembla que l'hagi fet un enemic i no... és el problema és aquest, no? Perquè si Òscar Cano diu, buf, vull jugar amb un 4-3-3, vale, 4. On està el lateral? On està un central tipus Morgado, Aleix Coc? On està el pivot? On estan els extrems? No hi ha. Sí, i aleshores, sí. Si em poso amb la pell de Carlos Rosende pel mercat d'hivern, m'he de portar molt bé perquè els Reis em portin tot el que vull, perquè si no... tenim un problema.
Ara us preguntaré pel mercat d'hivern, a veure què faríeu vosaltres. Rere, que anaves a parlar abans.
No, en la mateixa línia, que l'Òscar Cano està fent jugar un equip que ell ja se'l troba així. Ara hem d'esperar al mercat d'hivern a veure què pot fer ell de canvis, de demanar jugadors, i sí que podria començar a jugar com ell vol, demanant als jugadors que ell creu que són els que falten al seu sistema. Però ara mateix ja insistim que si canvies defensa de 5 és patir molt al darrere, i quan comences 1-0, dos gols en contra, remuntar això és...
Si no, no ho faràs cada setmana.
Clar.
Mira, posaré un símil per als que li agrada el bàsquet, la penya que té molts problemes defensius. Quan, si fas tu 100 punts a fora de casa i acabes perdent el partit, vol dir que tens un problema, perquè no pot ser que et facin més de 100 punts. Si tu fas més de 100 punts i acabes perdent el partit, doncs és igual, si tu comences perdent el partit 2-0, és impossible guanyar. És a dir, és molt difícil. Un dia et pot passar, sí, però cada dia anar perdent, i a més anímicament et mata. Aleshores és el que deia el José, és a dir, és que a partir del darrere començar a construir, però és que si no és molt difícil.
Clar. Torno al mateix d'abans, que queden 3 partits, que és que al final has d'intentar salvar la situació amb les peces que tens ara, i a partir d'allà confiant en un mercat màgic de Rosende. Però bé, ara en parlem, alguns comentaris que ens arribaven per aquí, que s'anaven acumulant. M'havia quedat aquí l'Oriol deia amb Elívia i Antonio Sánchez poden donar molt joc cap endavant, és donar confiança als jugadors. El Vicenç deia que un lateral dret s'hauria de fitxar ja i alliberar Stals, o en tot cas una alternativa, deixar passar 3 partits més pot ser perjudicial, comentava per aquí abans el Vicenç. La FP 1212 apostava per Stals, Antonio, amb Elívia, Pau Resta i Carri. El J. Busso, que el mercat d'hivern es pugui arreglar la mala planificació d'aquesta temporada. Què més? Deia el Carn que el Pau ha de jugar de pivot, però per mi necessitem a Sander i Resta de pivots, i Moyano al mig del camp. Necessitem 2 centrals amb garanties aquest hivern, tot això per jugar amb 4 defenses. El Martí deia que Pau Resta és fantàstic de cap, però amb els peus fa patir molt, no pot tenir un rol principal de central, però no hi ha res més. L'Hector deia que ell li fa por, que deien per aquí també que Pau Resta de pivot ni de conya, que a Madrid no rascava ni bola. Albert, que si veiem els gols a favor de tots els equips del grup és una xifra molt correcta i digna. El problema clama al cel quan veus els gols encaixats, que en són 26. És que crec que era la setmana passada que parlàvem que els gols... Ara no sé com està l'estadística, però que el Sabadell, per exemple, portava més gols. Entenc, ara, sense mirar-ho, sense saber-ho, però diria que porta més gols, per exemple, que la Culto, que no em va fer cap al nou estadi i em portava... Es van dur 3 de Tarragona, però que em porta més de mercats. Sense ser una meravella el joc ofensiu del Sabadell, està amb xifres d'equips que estan al play-off. Però és que aquests 26 gols en contra és absolutament sagnant. El Juanfran deia, si els millors són els Estals, Sander, per què no es donen més oportunitats als joves? Tenim un lateral esquerre internacional amb Espanya i la nostra banda esquerra fa pena partit rere partit. Cristian no juga a la seva posició o a la banqueta, i que jugui un extrem del filial o del juvenil, si no hi ha diners. Jugadors que corrin i que no donin cap pilota per perduda, i no la banda aquesta que veiem setmana rere setmana, era crític. El Murci deia, ja podem jugar amb defensa de 8, que si no sabem defensar pilota aturada no hi ha res a fer. El Martí, que el dubte és si hi ha jugadors tocats perquè no hi creuen i han perdut la força mental, serien salvables, o perquè no en saben més o no estan implicats. Aquests s'haurien de treure. Bé, molts comentaris que ens anaven arribant per aquí. Clar, és que el tema dels joves també és una autèntica papereta, perquè, ja. Perquè estem parlant que els Sander i Estals són de lo milloret d'aquesta temporada, però donar-li la responsabilitat també a un nano del B o del juvenil, que és una càrrega important, i després estem en el punt aquell de saber que has de jugar sempre amb 7 fitxes del primer equip, que no és fàcil.
A més, per exemple, el cas que deia, crec que ha sigut el Juanfran, del Pau, del juvenil, que també juga de carril esquerre, però és que tens 3 carrils d'esquerra, tens a Toni Herrero, tens a Carri, tens a Ricard Pujol, encara que no l'hem vist pràcticament res aquesta temporada. Si encara puges a Pau, tens 4. Aleshores, jo crec que ara mateix aquell carril, encara que el nivell de Toni i de Ricard doncs, ha estat bastant fluixet, no crec que sigui una posició encara que hàgim d'utilitzar. Però el dels extrems, a favor, però molt a favor, perquè no tenim extrems, i jo crec que ara mateix és una posició que necessitem reforçar. I el de, per exemple, el que dèiem ara l'Oriol, de dejant de la defensa de 5, i ara que juguem en 4 demanem defensa de 5. És que el problema és que, per exemple, parlo per mi, a mi m'agradaria veure el Sall amb una defensa de 4, però és que ara mateix no tenim les condicions per jugar una defensa de 4.
El problema és que les mostres d'aquesta temporada en defensa de 4 han estat terribles.
Clar, perquè és que no tens un lateral dret, els laterals d'esquerra que tens pugen molt, i els centrals, no tens un Morgado o un Aleix que diguis serà líder i no saltarà tant, són més rígids. Aleshores, si tot això ho sumes a que no tens pivot, posar una defensa de 4 és un suïcidi.
Trera.
Igual, ara estem en un moment que hem de guanyar, ni que sigui 1-0, i 1-0 passa per defensa forta darrere i aprofitar la que tens a dalt, perquè és que no hi ha més. Ja m'agradaria a mi guanyar 3-4, però és que amb 1-0 jo crec que signem aquests 3 partits 1-0 i a veure-les venir.
Deia l'Oriol que hem tingut 2 mostres. Home, és que jo crec que mínim han estat 3.
3.
Eh?
3. I han sigut 3.
És que el problema és que han estat molt fotudes.
La del Barça ha sigut molt dura. La de Majadahonda va ser molt dura. I aquesta contra el Teruel, la primera part, també ha sigut bastant dura, perquè és que amb tots els respectes el nivell del Teruel és molt fluix. Nivell Sestao, i nosaltres per desgràcia estem allà. Aleshores, el nivell contra aquests equips no ens ha donat per posar en defensa de 4.
I el problema que dèiem, aquesta absència d'un lateral dret pur ara mateix a la plantilla, és el principal handicap. De seguida us pregunto per aquí també per Toni Herrero, perquè doncs parlaven també de què jugarà i també va ser una mica heroi i villà, no? L'altre dia va perdre la marca en el primer gol del Teruel. És cert que després doncs va fer el 2-2.
És que ho deia, per exemple, el José Murcia als comentaris, si pots tenir 8 defenses, però si no saps defensar a pilota aturada, tens un problema. El gol que ens marca el Teruel és una errada de Toni Herrero al marcatge molt gran, però és que en aquella mateixa jugada juraria que és el Chino el que està al costat del penal, que li està fent un penal al jugador del Teruel, és a dir, perquè l'àrbitre no el mira i si no és un penal. Aleshores, el primer gol del Barça arriba d'una jugada de pilota aturada on que remata a un jugador sol absolutament sol.
Amb els 11 pal. Nostres dins de l'àrea.
Amb els nostres al primer pal 11, defensant a un fantasma que hi havia per allà. Aleshores, si tot això tens un problema, això no hi ha cap entrenador que vingui, és a dir, és concentració i marcatge, és a dir, això és infantil, de futbol infantil, tu hombre, si tu perds a l'home, tens un problema, és a dir, hem tingut 3 entrenadors i tenim el mateix problema, aleshores, jo crec que és una mica de concentració.
Torna a la imatge del FIFA Manager 2014, no sé per què 2014, però amb la imatge de Raúl Chá.
S'ho està passant bé, eh?
Sí, el tio s'ho està passant bé. Roger, prepara l'entrevista de Toni Herrero, que no pilli el Tori, la mascota del Teruel. Veiem aquesta entrevista final del partit del Sergi Garcés amb Toni Herrero i de seguida comento per aquí un comentari, valgui la redundància, que feia el Bertu sobre el tema de la marca de roba de la pròxima temporada, que podria haver-hi novetats. Abans, però, l'entrevista amb Toni Herrero.
Aquí, al final d'aquest partit a Pinilla, amb un dels protagonistes, un dels noms propis, sens dubte, d'aquest empat a 2 del Centre d'Esports Sabadell. Toni Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy feliz por conseguir el empate, de 2-0 perdiendo hemos podido empatar, sacar fuerza de donde no las teníamos y muy feliz por el gol, pero más por la reacción del equipo y ya con este estado de ánimo de empate ya volvemos a la senda de sumar, que es importante, y por el fin de que viene.
Estábamos hablando, casi voy por el final, la importancia del punto de inflexión, me imagino, ¿no? Después de 7 derrotas, esa sensación de al menos parte de la mochila, no toda, pero una parte de la mochila se queda aquí en Teruel, con esa sensación de lo que estás diciendo, ¿no? De volver a sentir que el equipo es capaz de sumar también.
Eso es. Veníamos de una dinámica, la verdad que muy, muy mala, que nadie la quiere, y esto nos ha dado la vida, nos ha dado muchas alas para seguir creyendo en nosotros. Y de aquí para arriba.
Decíamos la semana pasada precisamente todo lo contrario, lo que hubiera supuesto empatar a 0, además contra el Lugo, en un partido donde podía haber pasado casi de todo, pero que el empate ya casi se podía dar por bueno. Precisamente por eso, porque el equipo volvió a sumar, fue una jarra de agua fría o jarra de agua helada. Hoy, no sé si el fútbol, aquello que se dice de tópico, hoy el fútbol devuelve lo que le quitó al Sabadell la semana pasada.
Sí, bueno, la semana pasada tuvimos la mala suerte, ¿no? La dinámica de que vas para abajo, tienes una mala dinámica y al final no te sale nada, ¿sabes? Siempre te meten en el último minuto o cualquier cosa pasa. Esto, por suerte, esta semana hemos trabajado muy bien, el equipo ha trabajado muy bien y yo creo que el estado de ánimo no ha hecho que vaya para arriba. vaya para arriba y podamos haber sacado el empate.
Como no todo ha sido positivo, casi me quiero coger también. Otra vez en un minuto y medio se tira por tierra todo lo bien o regular o no tan bien que se podía estar haciendo hasta ese momento. Parece que llega ese momento en el que encajas la primera y en esos minutos de desconcierto el equipo como que pierde de vista un poco el resto del partido.
Sí, el primer gol ha sido un mazazo, la verdad, un jarro de agua fría, porque yo creo que el equipo se ha pensado como que ya estábamos otra vez, que íbamos a perder y tal y tal. Nos han metido el segundo y ahí no teníamos nada que perder y hemos sacado el orgullo, las fuerzas que tiene este equipo, que tiene que sacar más cada partido, y por suerte nos hemos levantado.
No quiero quitarle ningún mérito a la historia, ¿eh? Pero alguien dirá, y mientras no viene el fútbol o no llega el fútbol que estáis buscando, que seguro que queréis encontrar, al menos no perderle la cara. Y como estás diciendo, al menos en la segunda parte, sin que haya sido un partido excelente ni mucho menos, pero por ganas, por ir y por intentarlo hasta el 80 y más allá 90, no será, por eso no quedará.
Eso es. La segunda parte, la verdad que hemos salido a por todas. Como te he dicho antes, ya no teníamos nada que perder. Y la verdad que el equipo ha dado un paso hacia arriba en poner balones al área, que pasen cosas en el área. Al final, donde se meten los goles es en el área, y si no llegas con el balón ahí, no, nunca vas a meter. Entonces el equipo ha puesto más centros de lo que veníamos haciendo estas semanas, y al final el primer gol viene de un despeje malo de un central, le cae a Moyano y gol. Y el segundo igual, un balón al área. El central la despeja, le pego yo, la vuelvo a despejar, tengo la suerte de que me vuelva a caer a mí, le pego y gol. O sea, al final la segunda parte ha sido muy, muy, muy positiva para el equipo, como te digo, por el simple hecho de no encajar en la segunda parte y de encajarnos, y de meter nosotros dos goles.
Seguro que esto lo tienes controlado, pero dos goles esta temporada que han servido para dos empates muy diferentes, hay que decirlo también, muy diferentes, pero al final para los dos únicos puntos que de momento, hoy por hoy, ojalá no sean los únicos evidentemente, que ha sido capaz el equipo de sumar a domicilio.
No, sí, muy, muy feliz por meter dos goles con esta camiseta, con este club, pero como te digo, yo lo que miro es por el equipo. O sea, si puedo ayudar al equipo en goles o en defender o cualquier cosa, el gol es lo de menos.
Hablamos de una semana típica o de otra semana típica que ha tenido el equipo. Otra vez cambio de entrenador, la llegada de Óscar. Todos habéis coincidido en público y en privado, casi te diré, a hablar de eso, de esa mentalidad que inflige el técnico del nuevo entrenador y que en cuestión de 4 días, porque han sido además 4 sesiones mal contadas, ya se empiezan a notar. No sé si decirte que tampoco queda otra que acogerse a esta bala, decir, este tren no sé si es el último, pero no quedan muchos más.
No, con el míster muy bien, es un entrenador muy, 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 muy exigente, que tiene las ideas claras y que eso no lo transmite hacia nosotros. Entonces, a través de que nos mete mucha confianza y mucha, mucha, mucha exigencia, la verdad que el equipo y la segunda parte se ha visto que ha sacado el orgullo, la exigencia que nos exigía el míster, y como te he dicho ya, lo hemos podido sacar, no, pero empatar.
Hace unas semanas, al principio de liga, dijimos qué difícil es ganar 2 partidos seguidos en casa. Ahora te lo voy a girar, qué difícil es. Ojalá que el equipo sea incapaz de ganar 2 partidos, o al menos uno de ellos, a domicilio. Lo digo porque ahora vuelve a tocar otra final de las muchas que le quedan por delante a este Sabadell para intentar conseguir, como mínimo ahora ya, el objetivo de la permanencia, el de la salvación, en un campo que a priori, sobre las quinielas, todo el mundo diría, bueno, recién llegado, Arenteiro, equipo modesto, muy pequeño, que va a sufrir. Pero ahora mismo no sé si te diría aquello de que nos cambiamos por ellos y que va a ser otra batalla dura.
No, sí, está claro que la semana que viene va a ser una batalla dura en un campo muy, muy, muy difícil, aunque haya subido este año, no, ni mucho menos, tienen muy buenos jugadores. Pero como te digo, nosotros somos nosotros. O sea, tenemos que ir con la exigencia de la segunda parte y ir a por todas, no queda otra. Y si el equipo, en vez de sacar 3 puntos, saca 1, pues esa dinámica que tenemos, ya está.
La última, que consiga también un punto de regularidad este Sabadell. Lo digo porque que no tenga esa necesidad de verse, como decías tú, sin nada ya que perder para echarse adelante o para creerse de verdad que puede hacer daño al rival. Me imagino que ahora como pequeños microobjetivos a corto plazo, ganar, evidentemente, ganar sí o sí, pero dentro de ese ganar, que se consiga ese puntito de una regularidad cada vez más, más amplia, ¿no?
Eso es, al final es lo que buscamos, ir pasito a pasito, no subir dos escalones del tirón. Al final, si tenemos que fuera de casa empatar y en casa ganar, pues nos ha tocado eso. O sea, la dinámica que llevamos la tenemos que hacer ahora buena, con Óscar, con el equipo, con el cuerpo técnico y de aquí para arriba, como te he dicho.
Perdona que te he engañado, te he dicho que era la última, pero ahora sí, esta es la última de verdad. Quedan 9 puntos para cerrar el 2023. Siendo ambicioso me dirás 9 de 9, yo te diré. Y siendo realista, ¿hay opciones de ese 9 de 9? ¿Lo veis factible acabar el año con ese punto de superioridad o no está ahora para tanto?
A ver, yo siempre soy muy, muy, muy optimista y te voy a decir que vamos a ir a por los 9 de 9. O sea, el equipo no va a dar ningún partido por perdido nunca. Luego va a luchar hasta el final y ojalá sea 9 de 9. Pero el equipo, como ya te he dicho, con el trabajo y todo, va a ir a por cada partido cada semana. Entonces, si tenemos la suerte de ganar, pues mira.
Mejor que mejor. Felicidades por el gol, felicidades por esta rauxa que decimos por aquí final de buscarlo al menos hasta el último instante y que sea, como decíamos al principio, Toni, ese punto de inflexión que necesita el Sabadell, porque ahora mismo la necesidad es imperiosa, por lo tanto no cabe otra. Gracias y buen viaje de vuelta.
Muchas gracias.
Bé, doncs tant de bo el 9 de 9, però venim de 8 punts de 42?
42, no?
42,
sí. 42, sí.
Difícil d'imaginar.
Faríem més punts en 3 partits que en tota la temporada, eh?
Tant de bo, eh?
Signo la meitat. Com la meitat no pot ser, la meitat menys o sigui,
més 1, no?
Això, la meitat menys 1.
O sigui, 5.
5.
Que ja
5.
Seria no perdre cap dels 3 partits, ja seria bona senyal, també.
Comencem per guanyar Enteiro, ja serien 3. El de més ja seria més fàcil.
L'objectiu ha de ser arribar vius al mercat d'hivern. I a més, tenint en compte que el primer partit del 2024 és el 2 de gener, és a dir, que aquest partit, no, els fitxatges no arribaran el 2 de gener. És a dir,
o el tens lligadíssim.
O el tens més lligat que una altra cosa, però si no, té pinta que no. Aleshores, jo, per mi, mínim, hauries de treure 6 punts. És a dir, és que hauries de treure 6 punts. 2 victòries, intentar anar-te'n a les vacances amb 14 punts. 14 punts i després una mica, però
no,
veure,
no, sí. No et volia punxar el Roger, eh? Estem aquí parlant i m'ha deixat aquí a mi...
El Roger ha dit que si fem el 9 de 9 ens envita pizzas.
Sí, t'ha dit això.
Sí, no? sí, ha dit així.
Diu que ho has dit tu.
No. Jo ho deixo aquí.
Et compromets o no, Roger Benet? Si fem 9 de 9, li compres, li regales una pizza Maximus a Raúl Chao, sí o no? Diu que si no toca avui... Que li regales avui? Si no li toca avui...
Ha quedat gravat, eh?
Això ha quedat gravat.
Ha quedat gravadíssim.
Prepara el publi. Anem a publicitat i quan tornem de publicitat ens ho traiem de sobre ja, sortegem la pizza i vaig al tema de debat que havia monopolitzat ara el chat de Twitch, que és la marca de roba que vestirà el Sabadell la pròxima temporada. Bon meló, podem obrir aquí, eh? De seguida tornem.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'hivern ens porta el fred, la foscor.
Ai, ai, ai. I el quinto de Ràdio Sabadell!
Ja ha sortit pel quinto per la plena i per tothom remena.
Ja és aquí la tercera edició del quinto de Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Vine a recollir el teu cartró a la ràdio i a partir del 4 de desembre cada dia cantarem números al Cafè de la Ràdio, al matí i a l'Hotel Suís.
Estigues atent a les nostres xarxes socials @radiosabadell i troba tota la informació al nostre web radiosabadell.fm.
El quinto de Ràdio Sabadell, la tradició del Nadal a Sabadell.
Quinto!
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Estem aquí de tornada al Tribuna Preferent número 11 d'aquesta temporada, dilluns 27 de novembre del 23, 7 minuts per arribar a les 8, fent tertúlia amb el Raúl Chao i amb el José Antonio Martí Nutrera. Preparat, Chao, o què?
Preparat, preparat.
Estàs preparat? Estàs nerviós o...?
No, perquè sé que no passarà.
Ui, ja estàs amb aquest discurs derrotista, eh?
Bueno, és a...
I sí, sí.
I sí, sí, i sí, sí, i sí, sí. Abans de res... Punxa, punxa, Roger, aquí les pizzas de Maximus, la pizza napolitana autèntica amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Comença per una bona amanida, tria la teva pizza i remata amb unes postres italianes de debò. Al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683-11-88-19, 683-11-88-19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I ja sabeu que aquí al Tribuna Preferent sortegem aquest dinar o aquest sopar valorat en 40 euros per dues persones a la pizzeria napolitana Maximus. Arriba el moment de la veritat. Ah, i l'altre... Perdó. Mira, amb llumetes i tot... Es veuen o no es veuen?
Sí,
aquesta...
sí que es veuen, sí, sí,
de discoteca dolenta, aquestes llumetes, que aquí et deixen una mica epilèptic, eh? A la pantalla no es veuen tant, però aquí et deixen una mica tonto. Que també tenim aquesta samarreta, eh? Que no se m'oblidi. Aquesta samarreta tècnica del Centre d'Esports Sabadell que també sortegem avui. A tu, Raül, no et demanaré un número, evidentment. No et demanaré un número.
També, ja.
Però l'Utrera em dirà un número de l'1 al 52.
El que portava pensat és la meitat.
I la meitat.
El 26.
El 26. Doncs el 26 no és Raúl Chao, és el Romacle 74 que s'emporta aquesta pizza de Maximus. Per cert, que ens va passar la setmana passada, avisa navegants. Activeu la rebuda de missatges a Twitch perquè allà ens posem en contacte amb vosaltres. Si no ho teniu activat, doncs no ens podem comunicar. D'acord? I un altre número va per sortejar també la samarreta. Anirà una mica gran, Raül? Aquesta és talla, diria que és XL.
Hauria de menjar una mica més.
Però, bueno, per anar per casa no estaria malament. I si no, unes quantes pizzas no...
Sí.
Un altre número. Dius tu ara? Vinga, va, digue'l tu ara.
Dic jo. El 13.
Tindria nassos, que ara...
Sí, sí, sí.
La meitat de la meitat.
El 13 és el Mr. Chispas, que s'emporta aquesta samarreta. Aquí podeu comprovar.
On estaves?
El 4.
El 4, estava dalt. De Maximus. Per cert, el Roger Benet havia preparat una sorpresa. No sé si se'n recordava o no.
Espera,
ensenyarem així, no?
Vídeo en directe.
O sigui, ja, el tampoc m'ha tocat avui...
Però amb xutxes.
Però amb xutxes, amb pizzas.
Ah, bueno.
Les pots agafar si vols, que si no es quedaran aquí una setmana i es posaran...
Les comparteixo, jo sóc un...
Una per cadascú, no?
Sí.
Gràcies.
Deixa-la per aquí i així, mentre estigueu parlant amb vosaltres, ens la mengem.
És que la gent no sap, però els dilluns a Ràdio Sabadell són els dies de les xutxes.
Correcte.
Són els dies de les xutxes.
És que el dia és llarg i s'ha d'anar a buscar una mica de sucre.
Es necessita.
Per aguantar tot això. Va, que ens queda mitja horeta llarga de programa i hem de parlar de moltes coses. D'entrada, va, anem a parlar d'això que... d'aquest tema que estava doncs, sortint al chat fa una estona, crec que ha estat l'Albert qui ho deia, que sembla ser que el Sabadell canviarà de marca de roba per la pròxima temporada. Deia que està molt avançat, en aquest cas amb un distribuïdor de Nike, però que ha arribat també una oferta molt interessant de Meiba, que preguntava quins ens agradaria més. El tema és, mira, preguntava per aquí el Mr. Chispas com s'ha recollit el premi. Després ens posem en contacte via Twitch, els missatges, i donem totes les instruccions per aquí.
Ha tingut una xispa de sort, eh?
Aquesta era fàcil. Dic que sembla ser que és un rumor que està força estès i que apunta que en l'últim any de vinculació entre el Centre d'Esport Sabadell i Hummel, una vinculació que s'allarga des de la temporada 16-17.
Des del COE, no?
16-17 ja el Sabadell, després de Wolfsburg ja vesteix sí. A Hummel, que és aquella temporada controvertida en què el Sabadell va de blanc, per exemple, al miniestadi...
Que ens foten 5, no, pot ser? O 1 o 4 o...
Fuà, el resultat no me'n recordo ara.
Sí, però... Lila, no, també?
De Lila també va jugar un dia al Sabadell, correcte. Des d'aquella temporada el Sabadell vesteix Hummel, 16-17. Estem parlant que estem a la 23-24, una de les vinculacions més llargues de la història del Sabadell. Doncs sembla ser que aquesta vinculació arribaria al seu final i sembla ser, i apunta, que una de les possibles opcions més que tenen més cos a hores d'ara és Nike, per vestir el Centre d'Esport Sabadell. El tema de Meiva, aquí jo no tinc cap mena d'informació. Meiva, recordem, un dels seus socis principals és l'expresident del Centre d'Esport Sabadell, Antoni Reguant. També per donar aquesta dada i posar una mica en context. Res, si voleu dir la vostra al voltant d'això.
Primerament, me n'alegro molt que el contracte amb Hummel s'hagi acabat, perquè s'ha dit... el contracte amb Hummel s'hagi acabat perquè la qualitat
aprofitem per menjar.
Les qualitats de les samarretes jo crec que ha deixat bastant que desitjar. És a dir, per exemple, hi ha samarretes que l'escut al poc temps ja no hi ha escut, i jo crec que això és el Sabadell, amb tota la gent que compra samarretes i compra merchandising, es necessita una mica més de qualitat. Aleshores, a partir d'aquí, a mi Meiva m'hagués agradat bàsicament perquè estem veient el resultat amb el Sant Andreu, no? El Sant Andreu està venent samarretes, polos, xandals amb una gran quantitat, és una samarreta històrica. Però Nike també m'agrada molt. Nike és una marca de roba que jo, per exemple, consumeixo i tal, i veure l'escut del Sabadell amb aquella roba pot estar guai. I sobretot jo crec que vendrà molt i jo crec que això està bé. I a més, hem vist una imatge d'una samarreta relaquinada Nike del Liverpool i m'agrada molt. Aleshores,
la segona d'aquesta temporada.
Aleshores,
no l'has vist?
No,
doncs mira, Roger, si la pot punxar. La del Liverpool, segona equipació d'aquesta temporada, Nike.
I és molt maca.
És verda i blanca.
Sí. Aleshores,
per fer-nos una idea, per si acaba sent un dels dissenys que té Nike avui dia de
samarretes arlequinades. Sí.
De samarretes arlequinades, que ja ho tenia en catàleg, eh? Però...
Fa un parell de temporades va estar amb el Terrassa, aleshores... fan un upgrade important.
Seria a través d'un distribuïdor, però insistim que és un rumor que està força estès i que apuntaria que podria ser una possibilitat ferma.
Estem ja a finals de novembre, aleshores ja el club ha d'intentar veure quin serà el que dissenya la samarreta perquè estigui ja disponible per juny, juliol, que és quan ja es comencen a posar la samarreta a la venda. Aleshores, si és el rumor...
Mira, aquí la tenim, eh?
Sí, sí.
Ens estem tirant a la piscina i no sabem si hi ha aigua o no, eh? Però aquest és el disseny de la segona equipació del Liverpool d'aquesta temporada, arlequinada, amb tons verds i blancs. José, tu què et sembla tot plegat?
Mira, vam començar amb Hummel, amb rocambolesques de blanques que dèiem abans i lila, i acabem amb aquesta molt diferent d'aquest any. M'és igual guanyar entero. M'és igual que sigui Meiva, Nike, Adidas o la que sigui, m'és igual, però guanyar entero. No sé, m'és igual. A mi...
Clar, després d'aquesta samarreta, que és una mica peculiar, per dir-ho d'aquesta manera...
Vols obrir la capsa dels trons amb aquesta samarreta? Ho dic perquè hi ha gent aquí que ja ha dit la seva cada setmana i que estarien disposats aquí a gairebé fer una guerra mundial.
És diferent.
A mi personalment no m'agrada, és a dir, perquè a mi jo soc del 99 i des que tinc ús de raó vist al Sabadell amb quatre quadres històrics, i són els meus quadres preferits. Aleshores, a veure la samarreta del Sabadell amb més de quatre quadres m'ha sobtat, i a mi, per exemple, jo no m'he comprat la samarreta perquè no em sento identificat, encara que tingui l'escut, que és l'escut més únic que hi ha en aquest món. Però aleshores, d'aquest punt una mica extravagant, passar una samarreta de quatre quadres ja es vendrà, però si a sobte és Nike, una marca així, potser té més tirada.
Clar, alguns també apuntaven per aquí que si el filial encara juga amb l'antiga, que el primer també podria tornar. Jo particularment veig inviable que el Sabadell reculi respecte a la samarreta i ara canviï a mitja temporada. Ho veig, vaja.
Potser es gafe la samarreta. Potser es gafe la samarreta.
Però bé, coses més rares s'han vist.
Però no sé si per tancar aquest tema, però una de les coses que parla malament de Hummel és a dir, encara que no m'agradi aquesta samarreta, no és normal que la gent del futbol base encara no tingui la primera equipació d'aquesta temporada ni la roba oficial d'aquesta temporada, i estem ja a finals de novembre, al toc del desembre. Aleshores, això jo crec que no és massa normal per una marca professional.
Alguna cosa més o deixem tancat el...
Per mi tancat.
Això. Sí, tanquem? Vinga, va. Aquí hi ha de tot, els comentaris, insistim. Que sí, que la comprem, com diu l'Oriol, i que al final són diners pel Mercato. D'altres que no la compren ni harto de vino, diria que diria aquell, diu el Bertu. Està clar que estem a 27 de novembre, com dèiem, i que al final hem seguit parlant i seguim parlant d'aquesta samarreta, que ja des del dia de la seva presentació doncs, no va deixar indiferent a ningú. Hi ha detractors, bastants, i també hi ha gent que li agrada i que defensa aquesta samarreta. Però bé, veurem com avança aquest tema també les pròximes setmanes. Insistim que, com dèiem, és un rumor força estès, que el centre d'esports doncs, acabarà el seu contracte amb Hummel aquesta temporada i que una de les opcions, una de les possibles marques de roba que sonen amb més força per vestir el Sabadell la pròxima temporada és Nike, via distribuïdor, però seria una de les opcions. Va, som-hi, tornem a la realitat. Tornem a tocar de peus a terra. Parlàveu d'Arenteiro. Havíem deixat una mica el debat en què ha de fer el centre d'esports Sabadell en aquestes últimes tres jornades que li queden al 2023. 5 punts, deia l'Utrera abans. Tu, Raül, no sé...
Jo 6.
6 punts, guanyar dos partits, sí. Perdre un. Sí. Més enllà de les xifres, és que has de sumar.
Has de sumar, sí, com
si... Perquè si no... Se't complica molt... I ara anirem al següent argument, eh? Se't complica molt anar al mercat d'hivern.
Clar. Aquest és el problema, perquè t'ho imagina't.
És enllà de la categoria, eh? Ja, va, sí. Vaja, això ja ho dono per...
Però ja que aquest diumenge ja tens un problema, és a dir, perquè tu ets el penúltim partit d'aquest grup. És a dir, és a les 7, ja a les 6 comença l'Unionistes, el dissabte ja ha jugat al Tarazona, aleshores et pots plantar a les 7 del diumenge que estiguis a 10 punts de la salvació. Aleshores, això és un cop
molt dur.
Aleshores, has de començar a guanyar sigui com sigui. És que ja no podem dir aquest el guanyem, aquest no. És a dir, has de sortir a guanyar tots. Encara que hem de ser conscients del nivell que tenim i que és molt difícil, no? Però has de guanyar sigui com sigui per intentar estar a punt de sortir al cap pel mercat d'hivern i que Carlos faci màgia. Perquè si no, la cosa es complica molt. Uh-huh. Com tu, estant a 12 o 10 punts, intentes fitxar un jugador? Hauràs de fer un sobresou. I en aquestes condicions no estem en la millor manera per créixer i per continuar i per salvar-nos.
José.
No, la mateixa línia, sumar per sobretot no despenjar-te, perquè si tu no sumes de més, encara més et despenges de poder sortir d'aquí. Són tres partits. Jo, els 5 punts, els 5, no, 6, millor, clar. I els 9 seria la bomba. Però amb 5 jo em donava per satisfet, perquè també hem de tenir en compte que quins jugadors voldran venir. Anem al Sabadell, sí, un club històric, un camp preciós, una afició que sempre està amb l'equip, però és que són últims, és que tenen 8 punts, és que si no guanyem 2, que diu ell 6, 14, estem molt, molt, molt a baix. Guanyar.
L'any de la salvació d'Olot, ens anem al final de la primera volta, quants punts fem? És a dir, arribem als 20? Als 20 sí, no? Jo crec que fem 22, una cosa d'aquestes,
sí, potser? Sí, l'any d'Olot sí, perquè amb Toni Saligrat, sobretot
S'empatava molt.
Sí, i més enllà, la seva destitució, més enllà que els números de l'equip no estaven sent bons, però ve donat per l'incident de Peralada.
Sí, i després amb Kiko sí que no...
Amb Kiko sí que vas de cap a
una victòria i després ja res.
Però amb Saligrat els números no eren tan dramàtics ni molt menys com els d'aquest any.
És que, per exemple, per posar un exemple, l'any passat el Ceuta, que anava últim destacat, i va fer un mercat d'hivern increïble amb Ríos, que ara està jugant al Múrcia, que va fer el pitxitxi de la temporada passada, i això li va donar un impuls molt gran per salvar-se. Però crec que va ser un cas molt, molt peculiar i molt d'aquests que sobresurten de la resta, no? És a dir, perquè va estar fins i tot 10 o més punts per salvar-te. Aleshores, fer una heroïcitat com aquesta és difícil. I aleshores, jo crec que no hem de comprar la loteria perquè no ens toqui això, sinó intentar ja començar a retallar.
Però,
si no...
això és com l'argument de la Morevieta, perquè crec que és un perill caure també en aquests exemples. Passen molt poc sovint.
Tal qual.
I en el cas del Ceuta, més, necessites molts quartos.
Sí.
Però ja no cal anar-hi tan lluny, ens podem mirar nosaltres mateixos. Al mercat d'hivern de l'any passat vam fitxar dos jugadors que en teoria són els pilars d'aquest any, que és Urtulà i Cristian Herrera. dos més com aquests fan falta, almenys, almenys dos com aquests, que siguin titulars indiscutibles i que marquin diferències.
A veure, va, comentaris. L'Oriol deia per aquí 9 punts, el Javi, els jugadors són capaços de guanyar Espinyedo diumenge en l'únic partit que no podria anar, aviam si serà el Gafe. Doncs si guanyen Espinyedo i no hi vas, Javi, prohibint anar a Lleó, el següent partit. El Diego deia 7 punts, el Molner 9 de 9, no hi ha cap opció de seguir perdent punts, el Carn deia mínim 6 punts, l'Héctor, guanyar Enteiro com estan seria un xute moral serio, el Maverick que guanyem segur, l'Oriol diu que fa temps que no mira els altres, que ens hem de centrar en nosaltres i fi, el Gàtar Laquinat diu que Arenteiro al seu camp estan imparables, que si podem treure un empat ja estarà prou bé, ens trobem l'Arenteiro en el seu millor moment de la temporada, dels últims 9 partits només n'ha perdut un. El Martí preguntava si és bo un punt al camp de l'Arenteiro o Carballinho, sobretot també deia el Gàtar Laquinat, confiar, no encaixar i no tenir els minuts tontos que fins ara ens han perjudicat moltíssim. És bo un punt al camp de l'Arenteiro?
Jo compto amb l'Arenteiro per lluitar per la salvació, és a dir, ara està en un moment increïble, és a dir, ho deia el del xat, que porten dels últims 9 partits no han perdut un, que aleshores és una dada que parla molt bé d'ells, però jo els conto per estar a la zona de baix, aleshores jo crec que, i a més en la situació que estem necessitem guanyar sí o sí, perquè és que si no veure't en un menys 8, menys 9 o menys 10, uf, ja no a nivell dels jugadors, bueno, a nivell dels jugadors pot ser drama, però és que a nivell de l'aficionat, a més, el proper partit seria Unionistes a casa, sí, en ple pont del desembre, que serem quatre gats, pràcticament.
A tu et fa por això, ser poquets contra
Unionistes, sí, perquè és una final. I a mi a les finals m'agrada veure ambient, però és que la gent, si ha d'anar en l'estat que està l'equip o anar-se'n de vacances per desconnectar, uf, no sabria què fer jo, perquè me'n quedo aquí i aniré a veure el Sadell i animar-lo, però si tingués aquesta doble oportunitat... Uf.
José.
Cuidado, perquè estem donant per fet tothom que guanyarem a Unionistes. Perquè sí, els tres passam guanyant a Unionistes, però se l'ha de guanyar.
No em vull deprimir.
No, clar. Però... No,
a mi Diego Mapuruc, perdona, però és que estem amb l'argument de... Veig xifres que són optimistes i tant de bo...
Surtin.
Però tant de bo surtin, Però clar, és que portem... 8 punts en 14 jornades. Tant de bo, insisteixo, que sigui també confiem en les capacitats de Cano, en el fet de que serveixi com a punt d'inflexió, però és que el bagatge que portem fins ara no convida a pensar que ho has de fer, que al final sí, no queda un altre.
És el que dèiem, els 4 següents partits és Arenteiro i Tarazona a casa. Aquests dos, en teoria, els has de guanyar, o a principi de temporada els dones per guanyats. Ai, perdó, Tarazona i Unionistes a casa. Sí, els dones per guanyat. En teoria, vas al camp d'Arenteiro a guanyar. I amb aquests 9, vas al camp de la Culto a que no et facin molts gols. I si empates, doncs benvingut sigui. Però aquestes comptes ja no hi valen. Uh-huh. Són comptes d'ara mateix. I ara mateix et diu que un empat a Arenteiro guanyar Unionistes està força bé. I després ja veurem la Culto i Tarazona.
Si ara parlarà de la Culto ja... Buf, ho veig molt lluny, molt lluny, molt lluny, perquè ara mateix ens hem de... centrar en Arenteiro i ja després amb el partit contra Unionistes que a mi em fa molt de por també, però és això, hem d'intentar sumar sigui com sigui per no veure'ns massa lluny, perquè si no ja la cosa es posa lletja i un descens seria dramàtic, aleshores no vull ni pensar-ho i hem d'anar a guanyar l'Arenteiro sigui com sigui, intentar recuperar els màxims jugadors possibles, intentar jugar a recuperar Baselga, que el de Santer no sigui absolutament res i a partir d'aquí intentar construir per aconseguir la salvació, que és el que no sé si era l'objectiu al principi de temporada, però ara s'ha convertit en un nou objectiu claríssim.
I després de la Culto ve el mercat d'hivern. Què fem?
Defenses.
Torno una mica al d'abans, però ara, o sigui, ara sí que ens posem en moda...
És a dir, mínim un lateral dret, un central titular amb experiència, un pivot i un extrem. Aquests quatre són capitals.
O sigui, tu vas amb quatre,
Però com a mínim, és a dir, si em dius que hi ha més coses, portaria més coses, però mínim són quatre. Aquestes posicions són molt necessàries, és a dir, la del lateral dret i el pivot han de ser primordials, perquè és que són les fragilitats que té aquesta plantilla, i la de l'extrem també, és a dir, és que no tens extrems, tens el Nando i ja està, aleshores necessites allà alguna cosa.
Tu, José, que...
La xifra de gols que deies tu abans és aquesta, són 15 gols a favor i 26 en contra, però és que 15 a favor en tenim igual que o per sobre que 12 equips de la categoria, és a dir, cap endavant no en tenim molts problemes, perquè...
Ets un equip de mitja taula,
anem,
no?
Això anem a la mitja, però a darrere tenim molts, molts, molts problemes. Per això dic que jo, quan has dit... Què fem? Defenses, defenses.
Per exemple...
Central, pivot defensiu, lateral dret, és que és vital.
Tinc ganes també de veure el partit contra, contra l'Arenteiro per veure si repeteix 11, si hi ha certs jugadors que no tornen a jugar, i aleshores ja podem fer una idea de com anirà el mercat d'hivern, de dir, aquests jugadors no se n'aniran, suposo, perquè és a dir, per exemple, no sé que sigui massa estrany, Biel se n'anirà. Tenim una fitxa sènior disponible, no, perquè és la de Monroy. Aleshores, si per exemple Gualda no torna a jugar... potser Gualdas s'haurà d'anar, perquè si vol jugar, amb Cano no jugarà.
Hi ha una diferència, perdó, també amb el tema de Gualdas respecte de l'any passat, que és important també, no? Sense tenir cap mena d'informació. L'any passat, que Gualdas sí que
tenia un any
amb informació, doncs sí que va estar a la plataforma de sortida, a la rampa de sortida, a Gualdas en aquell moment li quedava un any i mig de contracte.
Ara no.
Ara no, ara li queda mig any de contracte. Vull dir, era més car fer fora Gualdas
l'any passat. Si tornem al principi del programa, podem dir aquest que tenim molts migcampistes, però dintre tots els migcampistes no tenim cap pivot, cap Armando, cap Juanjo Ciércoles, no tenim aquesta figura, i aleshores això és primordial, i de tots aquests migcampistes només juga un o dos. Aleshores, la resta, que encara que et quedis un o dos més, la resta jo crec que no tenen joc a la plantilla. Aleshores, a partir d'aquí intentar construir. Però clar, això és vist des de fora, sense tenir en compte que has de rescindir contractes, els diners que necessites per fitxar. Aleshores, és parlar per parlar i sense tenir consciència del que hi ha. Si fos per mi, faria una neteja important. Però...
Si fos per tu, quants exactament diríem?
La meitat
de la plantilla. I tu, Trera, més o menys? Que...
No, el primer fitxatge Buguel tinguem a casa, que és Raúl Baena. Si Raúl Baena torna
estava
bé...
Estava pensant en ell ara.
Clar, és un fitxatge que ja en tenim, però clar, a veure com torna. I insisteixo, en defenses. En defenses, perquè és el que els números canten.
Clar, aquí ja... El mínim exigible de moviments en aquest mercat d'hivern, que tots ens venen al cap aquests 4-5 fitxatges, i després a partir d'aquí s'obre un escenari de si es poden fer més coses, veurem si les volen fer Cano o Rosende, si es poden fer. D'entrada jo crec que ens hem de centrar en aquests 3-4-5 reforços que podrien arribar al mercat d'hivern, però bé.
Jo crec que sobretot la gent que vagi a Lleó a veure el Cultural Leonesa, jo crec que tenen una feina important, que és raptar a l'Iscoc. Han de raptar-ho entre ells i portar-ho cap a Sabadell. És a dir, ja...
Alex
ja...
Sala, el podríem...
Aquest també,
l'altre dia va fer un golaç amb el Córdoba, important, eh?
Però important. La gent que vagi que té feina, és a dir...
Va, alguns comentaris que ens arriben per aquí. Deia el Martí que ens hem de centrar a recuperar l'equip abans que els contraris. Diu també dos centrals i un lateral dret. El Molner Biel, evidentment, anirà fora. Què més? El Gat Arlequinat diu al mercat d'hivern mínim 4-5 reforços, lateral dret, central, mig i extrems. El Murci preguntava, i si resulta que Biel Ferrés és un bon defensa a pilota aturada, si no juga mai ho sabrem. L'Albert comentava també que és significatiu que Cano només fes 3 canvis i un al 92, va ser un dels temes també, que no l'hem tocat, però un dels temes que van cridar a l'atenció.
I em va sobtar perquè sobretot l'equip necessitava reforçar, perquè és que Nando estava fos, Moyano estava fos, Manel, el pobre, que està fent una feina increïble, perquè és que va jugar en una illa, era una illa deserta, allà estava més sol que la vida, i jo crec que necessitaven sobretot aquest punt de pressió, que sobretot amb el 2-2 possiblement, si haguessis anat a pel partit, haguessis intentat fer els canvis abans. Sobretot, per exemple, el cas de Marc Domènec o el de Carrión, que jo crec que va arribar tard. Però, bueno, jo crec que potser és un missatge d'Òscar Cano de dir és lo que hi ha i ja està.
Sí, però també coincideix que la millor part del partit va ser aquesta. Si comences a fer canvis, com el dia, penso recordar, del Lugo, va ser fer canvis i tornar a jugar pitjor del que estaves fent. Ara l'equip més o menys estava funcionant, estava atacant, es veia que es podia fer un gol, amb un gol et fiques al partit, pots fer el segon, i jo crec que va pensar, no toquem, a veure si sumem un i comencem d'aquí cap amunt.
És que el dia del Lugo, canviar Cristian i Amar Domènec...
És que el que dèiem abans, de 14, quants partits han canviat de Cristian?
Sí. No... I sempre abans dels 60, i és un missatge de... Uf. I a mi Cristian és dels pocs jugadors que té gol. I a Cristian, i a més, no sé, el veus i veus que és un dels pocs jugadors que té sang, que fica la cama, que no sé, és un jugador que jo sempre el tendré al camp, a no ser que tingui molèsties o que no estigui fent un bon partit, però és que ara mateix hi ha pocs jugadors salvables en aquesta situació.
I una pregunta punyetera, també.
T'agraden avui, ja? Avui
sí, sí, no, i us mulleu vosaltres, eh? A qui se li dona la baixa? Perquè estem parlant de 3, 4, 5 fitxatges.
Cap problema,
que només hi ha una sènior, que és la de Pablo Monroy. Si us voleu mullar, eh?
No, cap problema.
Qui creieu, voleu també que surtin en aquest mercat d'hivern?
Jo crec que una que és bastant lògica és la de Guillem Naranjo, que està cedit pel Zaragoza. Si el Zaragoza volia que jugués a la primera federació, aquí no està jugant, és la tercera, quarta o cinquena opció, aleshores aquest jo crec que...
I fitxa sènior.
Després, la segona, per mi seria Ricard Pujol, tenint tres laterals esquerra. Per mi, Herrero i Carrion estan per davant d'ell. I al mig del camp, Gualda, perquè Gualda no està rendint al nivell que s'esperava o s'espera o que necessitem d'ell. I per mi la quarta seria entre Beitia i Beitia o Callejón. Un dels dos per mi fora, també.
Sí, alguna cosa d'així?
Sí, és que són faves comptades. Naranjo està molt clar, Biel Ferrés està molt clar. Els minuts de l'Esgualda també sembla que venen per aquest mateix camí. No sé.
Gualda ha desaparegut també, tot
per això. Són minuts jugats, és que, i el que dèieu, l'any passat tenia un any i mig de contracte, però ara té mig any. És que ell també pot pensar millor marxar i jugar i poder signar un altre equip que no, de quedar-me aquí no jugar i a veure després on vaig.
Aquí la gent amb la pregunta està sucant pa, també. El xat de l'Hector, Pau Resta, Biel, Ferrés, Ricard Pujol i Àlex Gualda, i Callejón també afegia. El Mengot deia Naranjo, Raúl Baena i Àlex Gualda. I el Martí deia Callejón out. A mi el tema de Baena entenc, que...
Necessitem aquest punt d'experiència i jo crec que això
tot
pot donar.
I sobretot que ara esperem que a partir del Cornellà podrà jugar. És que no hi hagi cap més història rara i que pugui jugar.
A mi seria una cosa positiva, sobretot que Baena, o sobretot que el club pensi en fer com partits d'entrenament amb el filial o amb el juvenil, el que gran que sigui, perquè Baena tingui rendiment, perquè és que recordem que no ha jugat absolutament res.
Baena, per exemple, als partits que es fan durant els entrenaments, participa i juga. És el seu únic... tast d'un 11 contra 11, per dir alguna cosa.
De competició. Sí,
clar, se li vol dir així. Sí.
Clar, perquè és que el necessitem quan arribi... Perquè és això, demanem fitxatges, clar, però és que el mercat tanca el 31 de gener. El primer partit que tenim és el 2, després la setmana següent tenim un altre partit.
El 14.
El 14.
Sí, no hi ha el cap de setmana de Reis i la Copa del Rei, per tant no hi haurà competició.
Per sort. Aleshores només són dos partits, aleshores no crec que vingui, com a molt vindrà un o dos abans d'aquestes dates. Aleshores necessitem recuperar tots els jugadors possibles per poder sumar-los a la causa. És que el dia 2 de gener, crec que és entre setmana, a les 9 del vespre, esperem que no ens morim de fred només nosaltres. És a dir, que necessitem allà de tot, una mica una ajudeta de tot.
Una mica de tot. A veure, va, els últims comentaris que llegim, que hem d'acabar-ho, rematar-ho avui amb secció. El Molner deia Biel, Guillem, Gualda, Resta. No sé si tenim una fitxa lliure, dèiem, que hi ha la de Monroy ara mateix. El Gat Arlequinat, que fa una bona neteja, deia Baixas, Naranjo, Gualda, Callejón, Beitia, Nando, Ferrés, Antonio Sánchez, Baena. El Manel, Naranjo, Biel, Callejón, Gualda... Entre aquests noms estan en la cosa, Diu per aquí també l'Albert que crec que Callejón el vol recuperar el míster i obriria la porta a tothom que vulgui marxar. El Murci diu... Podríem preguntar-ho al revés, amb qui sí que ens quedaríem en aquest cas,
Jo crec que és la pregunta.
Per la setmana que ve la deixem aquesta.
O plantejar-ho també de què pots portar, perquè segons el que puguis portar has de donar sortida. Sí, si no tens posició o jugadors bons per cobrir posicions... Más vale malo conocido que bueno por conocer.
I l'Oriol deia per aquí que jo només us diré que poca memòria tenim, que l'any d'Hidalgo el sotíem a tots fora. Jo estic en la línia del Raúl en l'argument que hi ha posicions en la qual hi ha overbooking.
Lo de malo conocido es por la frase hecha.
Sí. que al final hi ha posicions que és evidentíssim, que hi ha un overbooking. Més enllà del nom, està clar que, per exemple, un lateral esquerre, un carril esquerre, hauria de sortir. Sí. Al mig del camp hi ha sobrepoblació, també, de buits, per dir-ho així. A partir d'aquí veurem, tampoc ens avancem massa.
Al davant tens quatre davanters, ahí tens Manel, tens a Baselga, tens Naranjo i més Vladis, 4, sí. I estàs jugant amb un davanter.
I Marro per davant de sí, Naranjo l'altre dia. I,
però bé, no ens avancem tampoc, perquè pot ser que en aquests tres partits aparegui la millor versió, tant de bo, d'un Àlex Gualda, per exemple, i doncs...
I faci assistència i marqui Naranjo.
Tant de bo. 8:22, va, que si no se'ns menja el temps. Fa qüestió d'un mes vam estrenar una secció aquí a l'Hotel Suís, al Tribuna Preferent, perdó, conduïda pel conductor de l'Hotel Suís, per l'Adrián Arroyo, que portava per nom Sabies que, i que tenia com a intenció doncs refrescar-nos a tots la memòria i saber doncs si en el nostre imaginari recordàvem que tal jugador havia jugat en el seu dia al Centre d'Esports Sabadell. La primera entrega va ser sobre el fill d'Enríquez Negreira. Atenció amb el segon.
Què tal, com esteu? No cal ser molt espavilat per saber que una de les sensacions d'aquesta temporada, malgrat la seva joventut, és la de Marc Domènech. Un nom que potser us és similar en el món del futbol sabadellenc d'entrada perquè hi ha un altre, Marc Domènech, de Torelló, ex del Granollers, que juga de central al Mercantil aquesta temporada. Res a veure, cap vincle familiar. Encara que, com us quedeu si us dic que hi ha un altre Marc Domènech nascut a Barcelona que ha jugat en aquest segle XXI al primer equip del Centre d'Esports Sabadell?
Sabies que...
El Marc Domènech del Mercantil és d'Osona i es diu Arcarons de segon cognom. El Marc Domènech, actual jugador del Sabadell primera plantilla, es diu Costa de segon cognom i és del barri de Sarrià, de Barcelona. I hi ha un altre Marc Domènech, Balaguer, que l'any 2008-2009 va jugar dos partits de Lliga amb el Centre d'Esports. En aquell cas, ell sí que és nascut a Barcelona, però és de Sant Fost de Campsentelles i havia jugat al llarg de la seva carrera al Catalunya i l'Europa de futbol base i després al Sant Celoni, al Mataró i al Sabadell. És veritat que tenia fitxa de Sabadell B, que era futbolista del filial. De fet, és lateral dret i no migcampista, com l'actual Marc Domènech, però va tenir dos moments a la temporada jugant a les ordres de Ramon Moya amb la primera plantilla. Les dues vegades fora de casa a Los Arcos contra l'Orihuela amb victòria 1-2 i també 1-2, per tant 6-6 d'aquest Marc Domènech com a jugador de la primera plantilla jugant partits de Lliga. El Narcís Salà, amb gols de l'actual doctor del Sabadell, Agustín Fernández, i de Javi Rodríguez, en un partit recordat de sobres perquè, per la manca d'efectius, Ramon Moya, l'entrenador de Castellnou de Seana, va fer escalfar-se com a jugador de camp i no pas com a porter a Miguel Ángel Álvarez, encara que el terrassenc al final no va tenir minuts aquell dia al Narcís Sala. Un partit, per cert, que Manu Lanzarote, l'exarlequinat després, va acabar expulsat per doble targeta groga. També va jugar Marc Domènech un altre partit de Copa Federació, en aquell cas íntegre, perquè la Lliga només van ser 4 minutets, 2 estonetes, però en Copa Federació, semifinals autonòmiques, sí que va jugar el partit sencer en un 3-0, en una derrota a la Dani Jarque contra l'Espanyol B. Lesionat de gravetat en dues etapes diferents, s'ha trencat els creuats dels dos genolls fa una dècada que Marc Domènech Balaguer, el primer dels dos Marc Domènech que en aquest segle XXI han jugat a la primera plantilla del Centre Esport Sabadell, està ja del tot retirat. Què és de la seva vida ara? Aquí comencen les curiositats. D'entrada, fa triatlons, fa bicicleta de carretera, però per hobby, no federat. Té un centre mèdic a la Maquinista on fa revisions i, atenció amb aquesta, és actor. Té estudis d'interpretació, treballa en la producció, però també com a actor publicitari, com hem pogut veure en diferents imatges, i anem amb els temes més sucosos. Per exemple, té un anunci amb un tal Leo Messi. Aquesta em fa fins i tot una mica de vergonyeta, eh? Però apareix com a waterpolista italià a la pel·lícula 42 segundos, on servidor també hi apareix, en aquest cas com a narrador en català d'aquells Jocs Olímpics de Barcelona 92. En el món de la interpretació, el Marc Domènech Balaguer, que no pas Costa, també té relació amb Sabadell i amb el Centre d'Esports perquè, per exemple, va fer de futbolista de la selecció japonesa en un anunci gravat, sí, a l'estadi de la Nova Creu Alta. I la millor de totes, potser l'heu vista, a Amazon Prime teniu una sèrie que és Maradona Sueño Bendito. Doncs bé, entre el repartiment d'actors hi ha un que és exarlequinat. És Marc Domènech i atenció perquè qui interpreta és Manolo Martínez Toral, és a dir, el pare de l'actual nou del Centre d'Esports Sabadell, Manel Martínez. És a dir, per resumir-ho, que tenim un barceloní de naixement, Marc Domènech, que juga al Centre d'Esport Sabadell, però que no és el primer del segle XXI que ho ha fet. Hi havia un altre que va jugar l'any 2008-2009, dues estonetes a segona B, i que no només té el mateix nom que un jugador de l'actual plantilla, sinó que en la ficció ha estat el pare del pitxitxe arlequinat. Ha fet de Manolo, pare de Manel Martínez Bel.
Què? M'ha sorprès moltíssim.
Molt curiós, molt, sí.
Estàveu concentrats, eh? Us anava mirant de mica en mica i estàveu concentrats aquí a la pantalla.
L'anunci aquest de la Champions l'hem vist moltes vegades, de dir, et preguntes qui era l'autor.
Un ex-arlequinat.
Un ex-arlequinat.
I a més, després em sembla supercuriós que faci del pare de Manel Martínez a la ficció. Vull dir, el recordàveu, però?
No, no me'n recordava, no me'n recordava.
Perquè no fa tant, a veure, 15 anys, eh?
Tenia 9 anys, és a dir, me'n recordo de quasi tot, però dels jugadors aquests joves que pugen, és a dir, traient exempcions com la de Dani Muela, o el mític i llegendari Fito
Miranda, sí,
que va marcar molt, la resta, molt pocs.
Clar, és que aquella temporada tampoc fa... Jo la tinc força fresca, eh? 2008-2009, però... Los Arcos, Narcís Sala...
La Los Arcos és una remuntada en el descompte, un gol des de Juve, potser?
Buf, diu Roger Manet que això és l'any de l'ascens.
Això és la de Los Arcos, la que estic dient?
Estem embolicant la troca, que diu que la gent passava malament. Sí,
però...
Diu que és l'any de l'ascens.
Ah, doncs més recent, encara.
Més recent, sí.
Sí, perquè és que ha dit que 1-2, jo tenia aquest record de 1-2, però potser és més recent.
Doncs va jugar en dues victòries per 1-2 del Sabadell, a Los Arcos i al Sala.
Quan vulgui pot tornar, eh?
Això no, el primer fitxatge d'hivern.
Quan vulgui pot tornar.
Doncs la primera secció, el fill d'Enriquet Negreira, la segona, Marc Domènech. De moment l'actual més protagonisme que l'anterior Marc Domènech, que va vestir la samarreta del Sabadell, però molt, molt, molt curiosa la seva història, i per aquesta secció, que més o menys, ja us diem, que un cop al mes aproximadament, doncs anirem descobrint noms que potser no sabíeu que en el seu dia doncs van vestir la samarreta del Centre d'Esport Sabadell. Deia per aquí el gat arlequinat que a la foto ha sortit Raúl Prades, a la foto de Los Arcos. Bé, doncs ho anirem deixant aquí, que ens queda menys un minut per dos quarts. Utrera, ciao, gràcies a tots dos per venir.
A vosaltres sempre.
Moltes gràcies.
Una abraçada també del Roger Benet, al control de so, i a la realització demà a la una, com sempre, Hotel Suís, ara sí, amb l'Adri al capdavant. Que passeu bona setmana, adeu-siau.